Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Judit Casellas. El major Josep Lluís Trapero emprendrà accions legals i denunciarà el que considera una persecució injusta cap a ell a l'Operació Catalunya. Això després que aquest dimecres La Vanguardia i el Diario.es hagin destapat que Jorge Fernández Díaz va fer un muntatge per intentar implicar el major en un cas sobre tràfic de drogues. Els dos diaris també han tingut accés a unes notes informatives de José Manuel Villarejo amb data del 2013 en què s'explica que l'objectiu de l'operació era que el jutge de Barcelona, Joaquín Aguirre, acabés imputant el cap dels Mossos d'Esquadra. El cas va arribar a judici, però tots els implicats van acabar absolts. En un missatge enviat als mitjans, el major Trapero ha anunciat que ho denunciarà a la justícia. En l'escrit diu que és indignant veure com era perseguit per altres càrrecs públics i que detecta una degradació institucional i que la gestió pública dels interessos perversos d'alguns. I el major Trapero no és l'únic afectat que apareix en els documents que publiquen avui els dos diaris. Les informacions també revelen que el govern de Mariano Rajoy també va enviar a l'executiu espanyol d'aleshores 34 investigacions falses dels expresidents Jordi Pujol, Artur Mas i Carles Puigdemont. Als atestats policials s'esmenta una presumpta informació de l'exdona d'uns dels fills de Jordi Pujol, on s'adverteix una possible fugida del país a Nova Zelanda, territori on no existeix l'extradició. A un dels informes també s'atribueix una suposada comissió de 90 milions de l'empresa Acciona Artur Mas a canvi d'un contracte de la Generalitat per la concessió del servei d'Aigües Barcelona durant 50 anys. En el cas de Puigdemont se l'atorga un possible cas de corrupció mentre era alcalde de Girona. A Xavier Trias se'l relaciona amb un presumpte cas de corrupció urbanística. I encara sobre l'Operació Catalunya, el fundador del PP, Manuel Milian Mestre, creu que Mariano Rajoy ha de donar la cara després de les informacions que han sortit a la llum i que apunten que l'expresident del govern espanyol també estava implicat en la causa. Ho ha dit en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel.
Ha de donar la cara, cosa que ell, com és bastant covard, ho farà. Quan hi ha acusacions d'aquest calibre i estan omplint pàgines i pàgines diaris, les persones en donen la cara. Ell ha d'explicar què va fer i què no va fer.
També ha admès que la desconfiança cap a Rajoy li ve de lluny, però que ara és més evident pensar que està amagat alguna cosa. Tot i això ha defensat l'honor del Partit Popular, afirmant que el PP no és corrupte, però que algunes persones de la formació ho han estat. Amb tot, sí que ha posat en dubte tota la informació que vingui de l'excomissari José Manuel Villarejo i ha defensat, com dèiem, que el Partit Popular és un partit amb honor, afirmant que no és corrupte. I un dels altres temes que centra en l'actualitat és la sequera, després que el sector turístic hagi posat el crit al cel per les restriccions que l'afectaran a les properes setmanes, com la limitació d'omplir piscines. En aquest sentit, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, diu que no entén les crítiques i que tothom ha de fer un esforç addicional per poder pal·liar els efectes de la sequera. El conseller també recorda que ja fa temps que els pagesos també s'estan arremangant per reduir el consum d'aigua i que no pot ser que tothom es queixi quan les restriccions afecten el seu sector. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
De veritat, no les entenc, perquè si parlem de discriminació podríem parlar dels pagesos que fa, de la Muga, que fa un mes d'un any que estan al 80% de restriccions, o els del Baix Ter que no han pogut sembrar arròs amb la meitat de les parcel·les. O, és a dir, jo entenc que tothom, quan li toca amb ell, és un greuge, és una activitat, és una qüestió que afecta les seves activitats i, per tant, molesta.
Quan es decreti la fase d'emergència, els hotels i els balnearis no podran reomplir les piscines, tampoc es podran reomplir les piscines d'ús comunitari. I tres persones han resultat ferides a Lleida a causa d'una fuita de gas en un habitatge del carrer Joan Baget. Els bombers van rebre l'avís ahir a la nit d'una forta olor de gas a l'interior d'un pis. Al lloc del fet s'hi van desplaçar dues dotacions que, després de revisar l'espai, van determinar que la fuita de gas estava provocada per una mala combustió d'una estufa de butà. Les tres persones ferides vivien en l'habitatge i han estat traslladades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. I ara els esports amb Pol Corredoira.
Paula Badosa ja és a 700 de final de l'Open d'Austràlia en derrotar la russa Pavlyuchenkova per la via ràpida 6-2-6-3. La tenista ja coneix la seva rival per obtenir el bitllet a 8ens. A la nord-americana, Anisimova, que ha guanyat el seu match contra l'argentina Podoroska. El Rally Dakar, un dels favorits abans de començar, Nasser Al-Attiyah, ha decidit abandonar la prova i no ajudarà el seu company d'equip, Sebastián Loeb, a guanyar el rally. El qatarí ha decidit renunciar a acabar, molt enfadat pels problemes mecànics que ha tingut el seu vehicle, problemes que no semblen haver afectat Loeb. Nasser abandona i buscarà ara el bitllet 2007 pels Jocs Olímpics de París, però en tira el plat, una disciplina en la que ja ha competit amb anterioritat. Mentrestant, Carlos Sainz segueix líder a la general, mentre l'Oeb li trepitja els talons en motos, últim tram de l'etapa d'avui. Amb igualtat màxima, Ricky Brabec lidera 14 segons per davant de Ross Branch. La general també la lidera Brabec sobre Branch, però separats per menys d'un minut en un dels finals més ajustats dels últims temps.
És tot per ara. Els deixem amb la caravana, amb Joan Trias i tot el seu equip. L'actualitat i la informació continua d'aquí a una hora al butlletí de les 12.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Set minuts que passen de les 11 del matí.
Què? Està mirant, no, que s'estan nuvolant, s'estan nuvolant.
Sí, 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 sí.
Però avui no ha de ploure, no?
Havia de ploure... Mira, ens ha dit en Miralles que començava el dia plovent cap a les terres de Ponent i cap a la tarda podia caure algun ruixat cap a la costa.
Ai, ai, ai.
Ruixadet, eh? No esperem que això acabi la sequera.
No.
Ja t'ho dic ara.
Sí, escolta'm, molta gent...
Què?
Molta gent diu, veus, ara ha plogut, ja està.
Ja està, ja està, ja ho tenim. Ja ho tenim.
Per un dia que plou es pensen que ja està.
Ara, Andreu González, bon dia de nou.
Bon dia.
Coses quotidianes.
Coses quotidianes.
Com ho tenim avui?
Bé, molt bé. Avui parlem d'un tema, perquè avui parlem dels copilots.
Epa, quan... jo sóc un expert.
Sí?
Però no tu, condueixo.
Clar, jo tampoc.
Ah.
Clar, clar, hi ha gent que no té carnet de conduir.
Tu tampoc tens carnet de conduir?
Malgrat la seva avançada edat, com és el meu cas. Ah. Un home de 47 anys sense carnet.
Soc l'únic que té carnet d'aquí.
Rara avis. Sí.
Bé, fantàstic.
Som uns tios estranys, eh?
Avis. Que Avis, per cert, és una companyia de llogar cotxes.
Sí, és veritat.
Com
ho saps, tu, això?
Perquè on s'hi vaig molt és a l'aeroport. Ah.
Ho hem pogut anar trampejant, no? I això de no tenir carnet de conduir, Joan?
Sí, home, evidentment.
Sempre,
aquí estic, eh?
Sempre, pots, viu, sempre eh? Pots acabar anant als llocs, sempre hi ha algú
sí,
que
sí,
et porta...
Sí.
No sé com ens ho hem fet, però vas fent.
Ah, deixa'm dir una cosa que jo... Jo normalment sóc dels que em queixo, i a més ho faig evident i notori també a la ràdio, del transport públic. Però el transport públic que tenim a Catalunya és una meravella, eh?
Sí. Més que, o sigui, sobretot aquí a Barcelona, per exemple.
Sí,
a Barcelona el transport públic és meravellós.
Sí.
Jo sempre ho dic, home, després hi ha el típic
clar,
dia...
Falla, que
clar,
sí.
Hi ha el típic dia que vages al metro i no funciona... Sí.
Que el dia que plou escolta, està tot ple i
però,
el bus fa molt de mandra.
Però clar,
sí.
Les màquines fallen algun dia i aquest tipus de coses algun dia fallaran. No
és
sempre
així.
Pot funcionar a la perfecció. Però, a veure, tu et pots desplaçar perfectament pels llocs.
Sí,
jo,
sí, sí,
per
sí.
Exemple, per anar, quan vaig a treballar a TV3,
sí.
Hi ha una combinació que et deixa just a la porta de la tele.
El tram baix et deixa a prop, oi?
El tram baix deixa a prop, però sí. Jo el que faig, vas fins a Sant Ildefons,
sí.
Línia 5, Sant Ildefons, sí. I allà just davant tens un autobús. No, hi ha un autobús autobús allà que et deixa davant de la tele. Fixa't. Vull dir que pots arribar a tot arreu fàcilment sense tenir cotxe i són estones amb el transport públic que aprofites per llegir, per mirar coses que has de... O pots fer coses, fins i tot pots treballar. Si estàs conduint ja no ho pots fer, tot això.
Clar.
Clar, llavors, però avui parlem d'aquests viatges llargs, quan tu agafes i marxes, per exemple, a Logronyo, no? Dius, hòstia, ens n'anem uns dies a fer tapes a Logronyo aquest cap de setmana.
Que bo.
I tu no tens carnet de conduir, per tant, has d'anar amb algú i et col·loques allà al costat d'on s'asseu ell i fas de copilot.
Sí.
Clar, què passa? A partir d'aquí hem de saber distingir el que és l'anada de la tornada. Perquè no és el mateix una anada que una tornada. A l'anada sempre hi ha més alegria, més eufòria, que sí?
Sí.
I per tant, també l'alegria i l'eufòria aquesta desemboquen també amb més paciència. Estàs més pacient, tot ho veus d'una altra manera. En canvi, a la tornada...
Hi ha costa més crispació,
hi ha el cansament, hi ha aquella ressaca també, no només pel que hagis pogut veure, sinó també la ressaca emocional.
A més,
hi ha més antipatia.
Hi ha la gent que es queda adormida a la tornada.
És que, clar, no, i a l'anada. Mira, és que justament
a l'anada també.
És que és el primer.
Ostres.
El primer, perquè avui he posat aquí, en aquest guió, diferents tipus de copilots. N'hi pot haver més, ja en direu si s'us han acut algun més, el dieu. Però, d'entrada, comencem per aquest, pel que s'adorm, el copilot que s'adorm.
Jo l'ho diu, bastant.
Doncs aquest sóc jo.
Jo també.
Ho admeto. Perquè per mi pujar en un cotxe té un efecte, no sé per què, té un efecte com sedant.
A mi em passa el tren, això, tu.
Ah, mira, veus?
El tren, pum, caic.
El tren?
Sí.
Ostres.
És com un somnífer.
Ha de ser llarg, eh? O mitja distància, vaja.
Per mi, asseure'm de copilot té com un efecte somnífer, com narcòtic. Mm-hmm. És curiós perquè si jo... per exemple, quan pateixo insomni, la solució seria anar a fer un viatge llarg. Aquella nit agafar un cotxe de copilot i llavors em clapo segur.
Deixa'm matisar, però, perquè estem parlant del copilot. O sigui, jo si vaig darrere sí que m'adormo.
No, parlem del copilot.
Però si parlem del copilot, no, és que em sap molt greu.
Fas aquells esforços.
No,
aquells esforços.
Una cosa, jo també faig l'esforç, però és que arriba un moment...
que cau al cap.
Val. És que no pots evitar-ho. No. I és que en som molts, mira, d'aquí en tenim dos de tres. Sí. L'Andreu i jo, tu no. Però dos de tres.
Ja estem
parlant d'un percentatge elevat. És a dir, que en som molts els que quan pugem en un cotxe ens quedem clapats com si fóssim bebès. És que no ho pots evitar. És que això per mi és el millor antídot contra l'insomni. Hi ha dos tipus de copilots dormilegues, però... Un és el penques i l'altre el gladiador. El penques, penques o gladiador? El penques és el que s'adorm deliberadament sense tenir cap mirament envers el conductor.
El de babeta.
T'asseus allà...
És a dir, tu, David,
una mica.
O no?
Una mica.
Deliberadament, t'asseus allà i dius jo clapo, tu, pam. Capet cap al costat i clapat.
Ara, sí.
Allò que quan hi havia... Ara ja no hi ha tants peatges, però quan hi havia peatges, és allò que quan el cotxe frena, pum, cada vegada et despertes, se t'obren els ulls de cop, però es tornen a tancar.
Viatge o retenció...
I el capet cap a baix, que després hi ha una cosa que el conductor diu sí, tu t'adorms, però veuràs després. Perquè quan t'adorms, el cap et cau i després et fot un mal aquí a les cervicals, un mal al clatell terrorífic, Doncs hi ha això, el penques, que és el que s'adorm deliberadament sense tenir cap mirament envers el conductor, això que deia, amb boca oberta, cap enrere, roncs, i així fins a Logronyo. Fins a Logronyo, perquè a més pots fotre clapades llargues, d'hores i hores i hores fins a Logronyo. I el gladiador és aquell que per respecte al conductor. Sí, és que és...
Jo ho intento.
Vol respectar el conductor i per respecte al conductor lluita per no adormir-se.
Sí.
Lluita molt, aferrissadament, ferotjament.
M'incloc en aquest.
El capet va caient.
Jo però, també.
Hòstia, és una pugna fins i tot còmica.
Sí.
Si te la gravessin en vídeo... És una pugna còmica per no adormir-te.
Jo el que faig és obrir-me els ulls.
Absolutament. Que
jo
això, hi ha unes bromes a les xarxes que no sé si dir que són molt bones o molt perilloses, que quan algú s'adorm, ho deu haver vist, això. Hi ha el típic cotxe que es posa darrere del tràiler que porta cotxes, i clar, aquells cotxes van en contradirecció.
clar.
I el que es desperta es fot un ensurt.
És que ens ho mereixem, tu. Els copilots que ens adormim ens mereixem aquest tipus de bromes. Clar que sí, ens les mereixem, home. Doncs això, no? Jo, clar, nosaltres aquí només hi ha un conductor, que és l'Andreu, i no sé si has respost a aquesta pregunta, però te la faig. A tu, com a conductor...
Clar, necessitem un conductor aquí.
Et molesta que s'adormi el copilot?
No? Gens.
Ho agraeixes fins i tot, potser?
Depèn.
Sí, tenim el conductor i el copilot ideal.
No,
ara mateix.
No, jo, per exemple...
Anem a Logroño, Andreu?
No, vam fer un viatge encara més llarg, que va ser per fer una ruta pel sud de França, i clar, havíem de passar per Perpinyà per tornar i tot, i jo al final li vaig dir a la meva copilot, dorm, perquè és que estic veient que ho has de passar molt malament, i jo, tranquil·la, que no m'adormiré. Si m'adormo, ja et despertaré. I llavors va arribar el moment de despertar-la. Perquè jo també m'estava dormint al final.
Val.
Però no em fa res. En principi no em fa res.
Doncs és que va bé, fins i tot, jo crec. Jo, si fos conductor, agrairia que el copilot s'adormís, perquè així m'estalviaria el segon tipus de copilot que he apuntat, que és el Torracollons. Tenim el copilot Torracollons, que aquest voldries que s'adormís, perquè realment sempre està en estat d'alerta. Aquest tipus de copilot sempre està en estat d'alerta. Aconsella, ordena, informa, crispa. El vigila! No para de sortir-li de la boca.
Ui.
Vigila!
Això sí que és odiós.
També es permet el luxe, des de la seva localitat a la llotja presidencial, de donar instruccions constants sobre com s'ha de conduir. És a dir, ell no condueix, però va donant instruccions. Creu saber millor que el conductor quina és la ruta correcta i els desviaments que s'han d'agafar en tot moment.
Surt per aquesta.
Què?
Surt per aquesta.
Exacte.
Que el GPS et diu la propera, però surt per aquesta, arribarem abans. Sí.
Són, sens dubte, els tribuneros de la carretera.
Estic molt d'acord.
És això. Sí. Si no conduïu, sincerament, tracteu de...
És més odiós que el que s'adorm, eh?
Clar. Si no conduïu, tracteu de retenir els vostres consells.
Jo sóc d'aquest.
Heu de retenir les vostres frases crispadores. Els vostres escarafalls interiors, que no surtin a l'exterior, perquè podeu arribar a emprenyar molt a qui porta el comandament, a qui porta el volant.
Sí. Jo he tingut discussions.
Que coi?
Sí, perquè jo... No, perquè jo he sigut el copilot Torracollons.
Ah, tu?
Bàsicament, sí.
Compte amb això, eh?
Sí, amb el meu pare, sobretot.
Andreu, 2-2, eh?
Ja ho sé.
Val.
És a dir, estàs en estat d'alerta.
Sí, constantment, perquè sempre penso que se'n va molt cap a la dreta. I sempre acabem amb la mateixa discussió de deixa'm estar, que qui té més experiència sóc jo.
A mi he de reconèixer que a mi se m'escapa, quan vaig de copilot, no ho puc evitar, se m'escapa algun vigila. Jo intento mantenir-los dins, que no surtin de l'interior, però...
De vegades van bé, De vegades van bé els vigila, perquè de vegades el conductor no veu segons quines coses que el copilot sí que ha vist.
Ah, perquè alguna vegada el conductor bada,
no?
Bades una mica i un vigila per col·locar-te també en estat d'alerta, el conductor va bé. Llavors, després també tenim un altre copilot, que és el que es fot un banquet. El que es fot un banquet allà al teu costat. Mm. El conductor té les mans ocupades, porta 2 hores conduint, l'estómac li fa fins i tot sorolls, aquells sorolls de canonada.
Sí.
I el copilot, sense res a fer i amb les mans lliures, es fot un festí al teu costat, un tiberi, un banquet. Galetes príncipe, una mica de raïm, fruits secs a dojo, ametlles, festucs, anacards... Aquest soroll... Sí, fa sorolls, fa engrunes, engrunes que et deixa tota la zona davantera plena d'engrunes.
Sí.
És aquelles pallofes escampades per la tapisseria del cotxe.
És odiós.
Aquesta tipologia està totalment mancada de consideració i se l'hauria d'abolir, sincerament.
Sí.
O sigui, aquesta gent que es fot al banquet. Perquè hi ha copilots que fan una cosa que a mi em posa molt nerviós, que és que dipositen galetes a la boca dels conductors com a gran acte de generositat.
Sí.
Tu estàs conduint, agafen una galeteta príncipe i te la col·loquen dins de la boca com si fos una bústia. Pam.
Que allò t'ho has de menjar com si fos una neula sense mans.
Exacte.
Però no és una neula, saps el que vull dir?
Sí, i a més és molt bo perquè... te'n col·loquen una a la boca
i després en vols
per set que se n'han menjat ells.
Correcte.
És, és una generositat, però... Hòstia, una generositat una mica estrafolària, no?
Sí.
Perquè una galeteta per tu, 7 per mi. Una per tu, 7 per mi. Una per tu, 7 per mi. Funciona així.
És així.
Ell és el monstre
de
les galetes.
Espera't a parar, que no et moriràs de gana allà dins.
Exacte. Vull dir que tampoc... Escolta, tu, vull dir, aquests banquets... Sí que és veritat que dins d'un cotxe, no sé per què, al copilot li entra una fam.
Sí.
Jo crec que és més l'ànsia, has de fer alguna cosa. Necessites tenir les mans ocupades i tal. Bé. Després també tenim... El quart és el que canta amb la jugular inflamada. Aquesta...
M'encanta.
Sí,
aquesta és el millor.
Sí, el copilot cantarà sistemàticament els temes que sonin per la ràdio.
Jo sóc aquest, també.
Si són temes d'una llista, els temes, si són d'una llista, serà una llista seleccionada per ell.
Clar.
Sí, clar, sí.
Sense donar...
Si no, llavors ve el copilot.
No. El copilot no dona opcions al conductor de triar els seus temes. Els temes els tria sempre el copilot.
DJ,
porta, o sigui, un porta el volant i l'altre, el copilot, porta el control de la playlist.
Sí. No, això és una llei,
si el tema que comença a sonar no li agrada, pum, el passa. Sí. Si el tema li agrada, fins i tot és possible que el faci sonar dues o tres vegades consecutives. Ep. Acaba de sonar i tornes enrere. Tot queda igual, de sopa de cabra. Tot queda igual, tan, tan, i quan s'acaba tornes a començar. Busco una llum, busco un color, un altre cop, tornes a començar.
Camins.
Per... Camins. Vinga, va, un altre, un altre, un altre. Per què? Què passa? La Núria Ros, li encanta sí, Camins. Sí. L'escoltes al cotxe, Camins? Ah, mira.
Sí, sí, sí.
I és això, el copilot és
Núria
qui porta...
Núria Ros escolta el cotxe, descobreix-te...
No, 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 aquesta la davant del pla.
Sí.
O sigui, la, no l'imagino tant. El control de la playlist és propietat del copilot. Camins, sí. Ara sona Camins.
Ara.
Camins, mira.
Camins.
Cares s'esvaeixen.
Cares s'esvaeixen.
Camins.
Camins.
Què hem de fer sols?
Què hem de fer sols?
Sí, doncs això, aquest tema sonaria...
Saps què passa? Saps què passa? Que a mi aquestes cançons no me les pots posar si jo condueixo. No?
Perquè t'adorms.
Perquè m'adormo.
Tu quin, que, tema, quin tema necessites? Temes moguts?
Jo, moguts, molt moguts. Fem molt una moguts, cosa. La veritat.
Gerard Quintana, 93 409 2770.
Sí.
Tu ets més
no,
d'això, eh?
És que em sap... És que t'ha... Mira, aquí m'apuris una miqueta, ai. Però està...
Vale.
Sí.
Jo és que soc molt de zoo.
Mira, ara zoo ara te'l
que,
compro.
Ara que ho deixen, jo soc sí. molt de zoo.
Tardes de invierno por Madrid. Llavors, sí. està sonant aquest tema dins del cotxe i passa això, no?, que allò que havíem comentat un dia, de fet, un dia vam fer el tema de cantar dins del cotxe. Cantar el cotxe és un dels grans plaers que ens ofereix la vida.
Sí.
Dins d'un cotxe, tots ens pensem i sentim que podríem omplir un Sant Jordi. És que és així. Dins d'un cotxe, tu consideres que estàs cantant de
és
puta
així.
Mare.
És així.
I ho estàs fent fatal, però tu creus que sí. És aquesta distorsió de les cordes vocals i distorsió de l'enteniment que provoca estar dins d'un cotxe.
Sí, sí, sí. sí, sí
que de
sí.
sobte podria ser com un estudi de gravació, no?
Saps Absolutament.
Saps tots aquests que passen per l'estudi de gravació i canten molt bé l'estudi de gravació, però després al Palau Sant Jordi foten llufa?
Sí.
Això és una cosa que hem vist moltes vegades.
I com millor so té el cotxe, més puges i més crides tu.
Oh, és que és fantàstic. Sí. O sigui, hi ha temes que si sonen dins d'un cotxe, jo els cantaré apassionadament, sense adonar-me'n que ho faig fatal i pensant que ho faig bé. Un és... en tinc dos, jo. I segurament ho he dit ja alguna vegada aquí, perquè sóc molt repetitiu amb aquest tema de cantar dins d'un cotxe. Però un és, justament, un de l'Oreja de Van Gogh, ara que sona l'Oreja de Van Gogh, que és la Soledat de l'Oreja de Van Gogh, el canto fatal, però dins d'un cotxe. Tens la sensació que l'estàs fent de collons.
Clar.
I després, Cosa Más Bella d'Eros Ramazzotti, que també l'he citat alguna vegada.
Cosa Más Bella que tu...
Sí. I a més, sí, acabes fent aquesta
veu, també. Això.
Acabes fent això. Sí, sí. I considerant que dius, hòstia, però si jo podria omplir un Sant Jordi?
Sí, 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 sí.
Como comenzamos, yo no lo sé. Jo t'omplo un Sant Jordi.
Espera't, que ara vindrà... Ara, 10 minuts, eh? I vindrà una persona que canta molt.
Acabi de passar per aquí davant.
Qui?
A canta molt i molt bé.
Qui ve, avui?
La Nina.
Què dius?
Sí, sí.
Tu saps que... No, és que ara t'explicaré una cosa.
Ai.
Tu saps que l'altre dia vaig estar a punt de trucar a la Nina per convidar-la a la Ronda Perversa?
No m'ho puc creure.
I al final no ho vaig fer i vaig dir, ja la trucaré més endavant.
Doncs
mira, ara li puc explicar.
Sí, sí.
Ara puc aprofitar la gestió de l'Andreu sí, per fer la meva gestió. Oh, és fantàstic, això. L'altre és el copilot Tabarra. També tenim el copilot Tabarra.
Sí.
Persones callades i introvertides que es transformen en loquaces quan són dins d'un turisme, tu.
Mm.
És un altre poder que té. És com que desenrosca la llengua. El cotxe desenrosca la llengua.
Sí.
També hi ha gent... també hi ha... de poesia. I sabidoria. Pues yo...
Crec que vull arribar al moment.
Com fantasies. No, tu vols arribar al cotxe més vell, eh?
Sí, encara
queda una mica.
Sí.
Anem fent-hi quan arribi.
Tira,
tira. I llavors dins d'un cotxe passa això, no? Aquesta gent que se li desenrosca la llengua, però després també hi ha el tio que calla i no diu res. Ja no bastarà. És que ho sento.
Com t'animats? Posa-li, posa-li, posa-li. Fins al gràcies
mira,
per existir.
Nunca habrá
cosa más bella que tú.
Cosa más linda que tu. És molt bo, aquest tema.
Boníssima.
Doncs això, m'he de centrar, perquè... Això,
vale.
No, la gent...
Què? Gràcies per existir.
Gràcies per existir. Escolta, la versió, la versió bona, la versió original, la italiana, és molt bona, eh?
Mm-hmm.
Piu sí, bé no, la cosa, no, no. Piu bé la cosa.
Clar, és millor, de fet.
Sí, és molt millor, sí. Doncs això, no? Dins d'un cotxe, la Tabarra... Mira, arriba la Nina. La Tabarra que et sí. foten alguns, dins d'un cotxe, la sí. Tabarra que et foten alguns, i després, en canvi, hi ha aquell tio que està tot el viatge callat, que no diu res, que és molt inquietant. Tu què prefereixes, Andreu, com a conductor?
Tabarro.
Un copilot que et foti la tabarra o sí. Un copilot callat?
La tabarra, la veritat. És que callat és molt incòmode, és un silenci incòmode.
Però callat és incòmode, fins i tot pel copilot.
Sí, sí, però, no? Vegades, però hi ha aquest tipus de copilot, eh? Transportar un mut o transportar un xerrameca. Wow. Sí. Són les dues opcions. I quan, sí, sí, i transportar un mut sí que és cert que és molt desagradable.
Clar. A veure, t'he de dir que si hi ha música, a mi no em fa res que l'altra persona no em parli. Mm. Vull dir, perquè jo ja estic posat amb la música, no? Però si no hi ha música, perquè...
És incòmode.
És molt incòmode.
Però també és cert que dins d'un cotxe moltes vegades hi ha un copilot que et fot una matraca que t'està explicant coses que tu no t'interessen absolutament sí. Per res. I que comences allò que també hem dit alguna vegada, que t'està parlant i és com si et parlés amb l'idioma del no escoltar. Et va explicant una història i tu només sents... Saps? No identifiques que t'està explicant perquè l'escoltes en l'idioma del no escoltar.
Perdona, que escoltem?
Saps? No estàs...
M'encanta.
No estàs atent al que t'està dient, fins que et fa una revelació sucosa.
Ara.
Clar.
Saps que l'altre dia...
Epa.
Vaig anar al llit amb no sé què, no, per exemple, eh? Sí, una revelació sí. D'aquest tipus, i llavors sí que l'escoltes, i llavors sí que estàs molt atent al que t'està explicant.
Jo t'he de dir
perquè l'Eloi Vila... Un moment, deixa'm explicar això, que és molt interessant. L'Eloi Vila, que és qui fa el cotxe, sempre ho explica, que fent el cotxe... el copilot t'acaba dient coses que mai no et diria en un plató de televisió, en un estudi de ràdio, prenent un cafè. I això per què passa? Jo tinc una teoria. És perquè tu, quan vas dins d'un cotxe, estàs mirant l'horitzó, estàs mirant cap endavant.
Sí.
I aquella mirada perduda a l'horitzó fa que t'atreveixis a explicar una sèrie de coses. Tens la sensació que estàs sol, fins i tot, que estàs parlant sol. I és com si veiessis un prompter que va baixant i vas llegint el que has d'explicar-li a aquella persona. És que és exactament això. És exactament això. Doncs res, nois, fins aquí, perquè la Nina parla molt i té moltes coses per explicar-vos.
Jo us ho he de dir, molt interessants.
Sí.
Com és que porteu a la Nina avui?
Fa 10 anys de l'escola de tècnica vocal, de cant, de la Nina, i hem pensat, escolta, quin millor esdeveniment que aquest... per convidar la Nina i parlar una mica també de la seva trajectòria, dels musicals que n'ha fet. Jo crec, ho deia aquest matí, jo crec que se n'ha parlat molt, molt, de Nina lligada a Operació Triunfo, etcètera, que està bé i que és normal, però compta amb l'artista, que també se n'ha parlat molt, però és que jo crec que ens hem de quedar amb això, sí. Amb l'artistassa vocal de musicals sí. Que tenim, tant nacional com internacional,
Clar, però és que aquí el que passa és
una bèstia.
És que, clar, Operación Triunfo va ser un fenomen.
Sí, estem d'acord.
Milions i milions d'espectadors, llavors.
Estem d'acord, però no podem reduir tot el que ha fet dels escenaris
a
Operación Triunfo.
Sí, sí, sí.
És així.
Tota la raó. Doncs res, estarem atents a aquesta entrevista i aprofitaré per dir-li si vol venir a la ronda perversa. T'ho dic de debò. Sí, sí. No amago, jo no amago les meves cartes.
Escolta'm, qui et porta ara? Cap a...
No, ara transport públic i transport sensacional. Públic,
Sempre. Sí, sí. Sempre.
Es revisa coses que he de... Saps aquest tipus de coses que has de fer? Revisa mails, enviar una factura aquí...
Jo faig també el transport públic, això.
Jo em preparo moltes coses al telèfon mòbil.
Correcte.
I és ideal, és ideal, és ideal. Sí, 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 el transport públic és ideal per fer aquest tipus de coses. Molt a favor del transport públic de Barcelona, i tant que sí.
Sempre.
Sempre ho diré. Evidentment, algun dia falla, però... I, escolta, tu, tot falla en aquesta vida, en alguna ocasió.
A mi m'encanta.
Nosaltres també fallem de vegades.
Sí. Unes coses més que altres.
Tu no falles mai, Joan?
Home.
Tu, Andreu, falles alguna vegada? Jo també, tothom falla. Sí.
Balaguer, gràcies,
De res, que vagi
molt
bé.
Esperem la propera setmana.
Ens veiem la setmana que ve, que vagi bé. Adéu, nois.
Yo era copiloto del coche, no sé conducir. Intentando acertar con la canción sin saber elegir. Elegir que el día que pensaras que era para ti. Como si una canción bastara para predecir. Una relación entera, guarda esperanza en la guantera. De que con la canción que pusiera. Pero tú no has visto las mismas películas que yo. Tú no quieres enamorarte, entonces ¿para qué quiero tu número? Si no tienes nada que contarme, lo que me da rabia saber.
Ràdio Estel.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons.
M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si crema el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cards when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
31 minuts que passen de les 11 del matí. Probablement molt recordareu aquesta cançó, Nacida per amar, una cançó que va representar Espanya al Festival d'Eurovisió. Allò era l'any 1989 i la cantant, aleshores jove Nina, tenia només 23 anys. Des de llavors ha plogut molt, però la Nina continua enamorant-nos i continua formant part del nostre imaginari col·lectiu. I aconseguir això 40 anys després no és gens fàcil. Avui a la caravana, Nina, bon dia.
Hola, bon dia.
Nina, diguem-ho, t'he promès una cosa. Veus el guió?
Sí.
Mira.
No, però tu segueix, Julio, és que em sap greu. He entrat a saco, pobre.
No. Que em ve molt de gust.
Escolta'm, hi ha una cosa de les que has dit ara, que tens molta raó, com segurament totes les que diràs. Que té... Bueno, no, que després de 40 anys...
Sí.
Crec que d'això en farà 25 ara, no?, d'això que està sonant. Mm-hmm. Però després de 40 anys de carrera, és com màgic que la gent et segueixi recordant. I jo sempre faig la broma i dic que em passa com les cançons d'Ava, que vaig passant de generació en generació i mai passen de moda, no? Vull dir que jo estic a punt d'arribar als 60 i em sembla increïble que nens petits o adolescents vinguin i em coneguin i vulguin fer classes amb mi i...
És bèstia, eh?
I és pels pares, i pels avis. I és meravellós.
Per cert, 10 anys també de l'escola que vas crear...
10 anys.
No?
Sí. L'altre dia ho vam celebrar.
Com estàs vivint tot plegat?
Doncs amb molta emoció i amb molta il·lusió, perquè les hem passat de tots colors, no? Com tots els, en fi, com tothom que té negocis i que té empreses, però molt contenta, molt satisfeta d'haver arribat aquí, sobretot per la pinya que som, per l'equip que som i pel servei que oferim al jovent especialment, no?
Parlant de jovent, jo sempre dic... Jo en tinc 37, eh? Per tant, jove, ja no...
Home, ja no.
Jo sempre deia que em faria gran quan no entengui del tot el jovent. I això ja em comença a passar. i també em comença a passar al món de la música.
Sí.
A tu t'ha passat?
Sí, sí, sí. A mi ja em va passar quan vaig obrir Nin Acadèmia fa 10 anys. Tenia alumnes que deia, aquí està passant alguna cosa. Això és una altra manera de fer, una altra manera de cantar, és una cosa superior al que jo he conegut o al que m'ha envoltat. Són persones que, a part de tenir una formació musical ja sòlida, han viscut, han tingut a un cop de ratolí totes les músiques del món. I, per tant, tenen una maduresa musical i vocal impressionant. Jo tinc nenes de 12 a 13 anys que dius, com és possible que cantis així amb aquesta edat? Però, clar, és que tenen una quantitat d'informació que nosaltres no vam tenir. Perquè tu en tens 37, però jo en tinc 57 i era de les que anava a Discos Castelló cada mes. A veure...
Discos Castelló.
Clar, a veure quines novetats.
Una gran pèrdua per Barcelona, per cert.
I tant, però, clar, tot ha canviat molt.
Mm. Ara que parlàvem, deies... Nens, nenes de 12 a 13 anys, que tenen una gran quantitat d'informació i que tots quedem una mica bocabadats, no? Com sabeu fer funcionar aquest instrument que és la veu, que és el cos, també, que hi forma part, no? Ara en parlarem de tot plegat, també. Però a vegades no tenim la sensació, també, que tenim massa informació i no la sabem gestionar? I d'aquí la importància de l'escola?
Mira, l'altre dia, fa pocs dies, vaig sentir la Mònica Terribas que va fer una reflexió brutal. Va dir, a veure si per voler crear ritme... Perdó, creem ritme, perdó, perquè ens sembla que això generarà audiència, i a veure si per voler crear tant de ritme i generar audiència el que creem és més ignorància. Tenim molta informació, tot va molt de pressa i passem molt de puntetes per les coses. Jo sempre dic que la realitat, la vida real, està en una aula. No està a la tele, no està a les xarxes, no està enlloc. Està en una aula. Està en una aula de formació, està estudiant, està amb aquell degoteig... aquella gota que la roca va fent la bauma. Allà està. No pot patir ja la bona confitura, doncs això. En el tempo més aviat lent hi ha la bona confitura, podríem dir, no? I això és necessari. Ningú ens donarà el coneixement a un cop de clic. No. Una cosa és tenir aquest cop de clic per anar absorbint cantants, músics, veure maneres de fer, i una altra cosa és que tu te formis com a músic o com a cantant, i això és una carrera de fons, lenta i llarga.
Uh-huh. Quan fa d'Operación Triunfo, Nina? Que és un dels noms més lligats,
ara fa,
no? A la Nina.
Deixa'm pensar, això va ser el 2000-2001. 24 anys farà aquest octubre.
Vale. Això et va... El que va passar aleshores et va ajudar a decidir fer una escola de música?
No, mira, és curiós, perquè a l'època d'Operación Triunfo, i aprofito per dir-te que, per favor, agafes el guió i me demanis, perquè és que he entrat aquí a saco dient-li...
Però és que m'ho estic passant bé.
No vull parlar del que he fet, vull parlar del que faig. Jo m'ho estic passant bé, però pateixo per tu, perquè portaves un guió i te l'he destrossat.
Mira.
No, esclar, jo m'estimo molt aquests projectes, no té res a veure... Agafa el guió. Jo m'estimo Operación Triunfo, jo m'estimo Mamma Mia. He entrat en aquest estudi i el primer que m'has dit és que havies anat a veure 5 cops Mamma Mia.
Sí, senyora.
Tu no saps la il·lusió que això em fa a mi. Una cosa és que jo vulgui parlar del que estic fent en el present i una altra cosa és que el passat ja està, però igualment el podem revisitar. Aleshores...
Clar, no, i que és normal que el nom de Nina va lligat...
Absolutament.
Amb moltes coses.
Sí, i jo estic superagraïda, eh? No té res a veure una cosa amb l'altra. Jo, és a dir, miro enrere, em demanes per OT i penso, quin privilegi haver format part d'allò. Però en aquell moment, que és el que em demanaves, jo no tenia vocació de docent. Jo estava allà una mica, sempre ho dic, jo era com una mena de guàrdia urbano, que dirigia el trànsit. Jo em vaig encarregar de fer el claustre de professors, de fer els horaris i un Excel, que per cert encara sempre em fan la broma de que encara conserven. Jo entenia molt bé aquesta transició entre els assajos a l'acadèmia i els assajos al plató. Portava molta mili al darrere, no? Però no tenia aquesta vocació de docent. Això em va venir més tard... I em va venir perquè un bon dia vaig voler fer l'accés a la universitat. Jo no havia estudiat de joveneta quan tocava, perquè sóc de la generació que es va posar a treballar per portar diners a casa, no?, com tothom. I tenia una mica aquesta frustració. I vaig fer l'accés als 37 anys, vaig començar a estudiar i fins avui no he parat. El darrer que he fet ha estat un màster en recerca en veu. En recerca clínica, perdó. Enfocat a la veu. Aleshores, de sobte, començo a estudiar I entenc que necessito població, que necessito persones per poder experimentar el mateix que jo estic experimentant amb la veu. I d'aquí ve el fet de que obri l'acadèmia. No pas perquè digui vaig a fer-me empresària o perquè vulgui reinventar la Nina. No tenia cap necessitat de reinventar res.
D'aquí poc arribarà algú que coneixes
no
i entrarà a estudi. Ja t'ho dic ara, per no pillar-te així una mica desprevinguda, però no et diré aquí, no et diré aquí.
Vale.
Que té una secció en aquest programa. Oh. I l'altre dia li preguntava, perquè em cria molt l'atenció això de la veu, com és possible dominar, moure musculatura per treure una veu una altra, o que ens interessi, que no veiem.
Sí, és meravellós. Sí, sí, la veu és invisible.
És bèstia, això.
Sí, és molt fort. La veu és invisible als ulls. És un fenomen complex on intervenen molts sistemes de l'organisme i ho fem sense pensar. És a dir, tu i jo estem aquí parlant i ho fem sense pràcticament... Només necessitem pensar què és el que, amb quines paraules transmetrem el nostre missatge, però les articulem a una velocitat impressionant. I te n'adones d'això quan rehabilites a persones amb danys neurològics i veus, doncs això, atròfies musculars o que senzillament l'ordre nerviosa no es dona o no arriba on t'ha d'arribar. És un miracle.
Tu hi has ajudat, això?
Jo sóc logopeda i exerceixo de logopeda, vull dir que faig de logopeda i he tingut casos, persones, per exemple, amb esclerosi lateral amiotròfica, aquí faig un acompanyament de forma totalment, vull dir, si la persona vol venir al meu centre, doncs jo l'acompanyo en aquesta transició, d'aquest viatge sense retorn, a la no comunicació, que és terrible, i també persones amb Parkinson, sí, sobretot persones amb malalties neurològiques, en què la veu i la comunicació es veu afectada. Al final, els logopedes som... La nostra missió és restablir la veu i la comunicació de les persones, i és una tasca preciosa.
Estaves explicant això i pensava... Clar, normalment, quan parlem de que la veu emociona, parlem de que, ara si cantessis aquí, jo m'emocionaria, no? Però segurament tu també.
I tant. I tant.
No? Per tant, és bidireccional el que fa la veu.
Mira, tornem a Mamma Mia. Mamma Mia era terapèutic per les persones que... Va ser terapèutic per les persones que el van veure, perquè jo m'he trobat de casos de gent amb malalties, gent amb problemes, que m'ha escrit cartes, que m'ha esperat al final de la funció, casos que et posaven els pèls de punta i vinc a veure Mamma Mia perquè quan estic aquí me n'oblido de tot, perquè em fa bé, perquè... És terapèutic pel públic i era terapèutic per nosaltres, pels actors. Jo he pujat a l'escenari amb dolor, amb malestar, perquè som persones, som humans... I pugem a l'escenari, fem funció, hem d'estar molt, molt malament per no fer funció. Pugem a l'escenari i quan cantem, sobretot aquelles cançons, al final se't passen tots els mals, no? Vull dir que la veu, cantar, i jo ho recomano a tothom, és una activitat que és terapèutica per qui arriba el so, no? I que pots emocionar, que pots canviar un estat d'ànim, però també per tu, també per tu. A part d'altres qüestions que tenen molt a veure amb la salut i amb l'envelliment, però que no... Que ja, si de cas ja fem un altre dia un programa i et parlo de tot això.
Tot i que, evidentment, tu portes uns estudis al darrere d'anys i panys sobre la veu, sobre cantar, sobre com gestionar-ho tot plegat. Però de cantar, de saber cantar, se n'aprèn o se'n neix?
Home, has de néixer amb alguna habilitat amagada per aquí, per algun gir del teu cervell, per la música, no? Com neixes amb habilitats per la pintura o per qualsevol altra no sé, disciplina. Però després això s'ha d'entrenar, si no, no s'arriba enlloc. Has d'entrenar. Però sí, hi ha una cosa que quan sents cantar una persona i això, i el que deies, t'emociona, t'arriba, no saps el que és, però té aquest àngel, té aquesta llum, té aquesta veritat, aquesta autenticitat, musicalitat... I això no s'ensenya a cap escola. Jo, la majoria d'alumnes que tinc, sempre els dic, teniu el més important. I és una cosa que jo no us puc ensenyar i que l'heu de tenir vosaltres. Jo us puc ensenyar tècnica, us puc ensenyar com millorar el vostre instrument, perquè quan aneu a cantar mai us falli, i sigueu molt precisos amb allò que voleu fer. Us puc ensenyar a estar a l'escenari, presència escènica, tot el que comporta fins i tot aspectes de preparació mental, perquè els cantants som atletes d'elit, sempre ho dic, i com a tals ens hem de preparar amb molts plans, no? I un d'ells és el mental. Tot això ho puc ensenyar. El que no puc ensenyar és tenir àngel, ser singular, tenir alguna cosa que enamori el públic, no? Això... això s'ha de tenir.
Ara parlàvem de l'emoció i ara m'emocionaré perquè sóc una bleda assolellada, però tira-la, José, tira. Què va ser allò? Mamma mia, un fenomen, un exitàs.
Va ser meravellós.
Com ho vas viure tot allò, és a dins?
És una lliçó, vull dir, fer una producció durant 9 anys, 2.730 no sé quantes funcions.
Rècord, Espanya?
Sí, sí. És una lliçó de disciplina, és meravellós. I per no parlar d'això que et deia ara, no? De les històries amb el públic, del bé que fas... Sense tu saber-ho, estàs allà dalt a l'escenari, estàs fent la funció el millor que pots i hi ha persones doncs, que les estàs ajudant indirectament, no? Les estàs fent agradable la vida en un moment en què la vida no és agradable. I no sé, jo el tornaria a fer. A mi m'ho proposa...
Sí?
Sí. Jo el tornaria
avui, eh? Sí, a tu et proposen ara. Escolta, fem-me sí. A mi i dius sí. Que sí?
Sí, primera perquè físicament encara em sento bé, em sento en forma i la veu respondria. És molt dur fer 8 funcions a la setmana, és duríssim. Però, bueno, cuidant-se, tenint molta cura, cuidant l'alimentació i entrenant físicament, doncs ho pots fer. I ho faria, sí, perquè és que pujar a l'escenari és... No hi ha res comparable com pujar a l'escenari. I al damunt, quan ho fas amb un títol, amb una producció que saps que porta tanta alegria a la gent, tanta felicitat, home, això... Ja puc dir allò de ja em puc morir, saps? Això són coses que et passen a la vida un cop o mai. Més aviat mai.
Això em porta a preguntar-te quin moment viu el món del musical ara, a dia d'avui? Perquè no acabo de saber ben bé mai si el musical es banalitza, si al contrari, està vivint el seu gran boom... No ho sé.
Jo tampoc ho sé. Jo tampoc ho sé, la veritat. Penso que a Madrid, per exemple...
Hi ha molt musical,
hi ha
no?
Hi ha molt de musical, però... Però, bueno, no tot funciona. Lògicament, jo vaig estar l'any passat, per exemple, fent els Puentes de Madison i ens va costar moltíssim arrencar i era un grandíssim títol. Era una partitura extraordinària, una història extraordinària, però va costar moltíssim arrencar. De fet, havíem d'estar un any i vam estar, no sé si 8 mesos, amb un esforç brutal per part de la productora. Hi ha moltes coses que no funcionen. Funciona Mamma Mia, funciona Rei León, funcionen els grans títols. No ho sé, jo no sabria dir-te. No, és un tema en el que m'agradaria molt reflexionar i fins i tot vaig estar a punt d'engegar un podcast sobre això.
Sí?
Sí, però com que em porta molta feina i ja en faig 2, ara de moment no faré. Però sí, amb un director musical que ell sí que potser te respondria aquesta pregunta, el Xavi Torres. Una persona que en sap molt i que reflexiona molt sobre el tema. Però alguna cosa crec que no s'està fent bé. És a dir... No podem pretendre fer musicals per fer calaix. Hem de fer musicals per fer títols bons i per apropar les grans obres al públic. Què passa? Que el musical és molt car. Si jo hagués de produir un musical, home, també buscaria la rendibilitat. Però no sempre en tot el que fas has de buscar la rendibilitat. Si tens uns diners per invertir i tens aquest afany de buscar maneres, també, no? Als Estats Units funciona molt... tot el tema d'esponsorització i de... No me surt ara el nom, no és esponsorització, és patrocini. El patrocini, no? Alguna fórmula hi ha d'haver perquè puguem apropar els grans títols i no només els títols comercials, perquè si no, la gota de la roca que fa la bauma, no hi ha bauma, ni hi ha roca, ni hi ha res.
Quan dius grans títols i no només títols comercials, et refereixes a que hi ha poc musical de producció pròpia?
També. És que una altra cosa que estaria bé és creure en els autors d'aquí que n'hi han i bons. Perquè què millor que explicar històries d'aquí, no històries americanes o, bueno, en fi, del món anglosaxó, sinó històries d'aquí que connectin amb les coses que ens passen aquí i amb músics d'aquí i amb autors d'aquí, no? n'hi ha, n'hi ha, però se'n fa poc cas. Jo vaig fer un Mares i filles de la Clara Peia i el David Pintor, que va ser meravellós, i la gent que va venir al Teatre Gaudí, en fi, bueno, les reaccions van ser brutals, però no acaba de rutllar quan fas una cosa de creació. I no crec que sigui pel públic, ens falta suport, ens falta que la roda de la indústria estigui ben greixada i que tot funcioni una mica millor. Però ja et dic, és una anàlisi molt superficial, jo no sabria dir-te. Sé que la roda no va, no va prou bé, però no sé per què.
Escolta, m'ha sorprès molt que em deies, estic fent dos podcasts.
Sí. Per això te deia quan he entrat, que fas tantes coses.
No, estàs fent un fotiment de coses.
Jo dirigeixo una escola.
Va, som-hi.
Jo dirigeixo una escola d'entrenament, educació i rehabilitació de la veu, que a més és un centre de pilates. Acabo de crear una discogràfica que es diu Nina Academia Music. Faig dos podcasts, un de divulgació sobre la veu humana, que es diu Tu voz, tu éxito, i un altre que es diu Pod Talent Show, en el que un artista consagrat apadrina a un artista jove.
Uau.
I això és preciós.
Uau.
Preciós, no te pots imaginar. I a més, els padrins apadrinen a cegues. No han escoltat a l'artista abans. M'han de fer confiança. I clar, les reaccions són precioses, perquè flipen en pepinos. Perquè clar, gent molt bona i gent que té coses a dir, gent molt jove, no? I això és molt maco. I a part faig moltes altres coses, que és igual que
Tira.
No, ja quedarem una altra estona. Però no, això és el que ara més ocupa la
escolta,
meva...
Escolta, en quin moment t'atreveixes a fer una discogràfica?
Bueno,
perquè clar...
Doncs mira, té molt a veure amb el que estàvem parlant ara de la indústria. Jo tinc molts alumnes, que puc tenir 70, 80 alumnes, d'entre els quals hi ha gent que es vol professionalitzar i que tenen totes les condicions i els valors i, en fi, tenen tots els números per poder-ho fer, però es troben en un moment en què hi ha moltíssims artistes, molta oferta, i en un moment en què les discogràfiques i els agents, diguem-ne, que haurien d'apostar per aquestes persones, només aposten si tens molts seguidors a les xarxes... Si... Bé, jo faig tot el contrari. Val? Creo una discogràfica i dic, vaig a fer una inversió de tants diners en aquesta persona. Per què? Perquè hi crec cegament. Hi crec. Com és el cas de la nostra primera artista. I ja està, me'ls podria gastar fent un viatge. Doncs, en comptes de fer un viatge, creo una discogràfica i inverteixo en l'Abril Pastor, perquè s'ho val, perquè s'ho mereix, i l'ajudaré tant com pugui. També tinc un actiu, que és que puc ajudar-la a anar a fer entrevistes, a donar-la una mica a conèixer, no? Cosa que és, no tot depèn de les xarxes. No podem esperar que les xarxes ella es faci viral, perquè ella, per exemple, no té molts seguidors, ni falta que li fa, ja els aconseguirem.
Ara. Que vindrà aquí, la caravana a Radio Estel.
Home, per favor, això quan acabi el col·le, perquè ara està al col·le. És que l'Abril és molt jovenet, acaba de fer 18 anys i la vaig conèixer amb 12. Clar.
Que dura.
Clar.
En el món de la indústria de la música, jo sempre he tingut un dubte, també, que és, no sé si hi ha massa talent musical per l'espai que hi ha o masses poques oportunitats pel talent que hi ha.
Bueno, les dues coses. Massa talent per tan poca indústria. Massa talent per tan poca indústria. Però bé, jo vull ser optimista i penso que les xarxes no ho són tot, però que sí que ens poden ajudar. Perquè al final aquí, qui mana, qui talla el bacallà, o sigui, l'àrbitre d'aquest partit, és el públic. Punt. Per sort.
Tenim encara capacitat de decisió, el públic?
Sí. Escolta'm, jo no tinc molts seguidors a les meves xarxes perquè he començat molt tard, m'hi he posat tard, em feien mandra, jo ja tinc el meu cupo de vanitat, ja el tinc cobert, no necessito penjar el que esmorzo, ni que em mirin, ni que no sé què. Aleshores, jo faig el que faig també per mostrar el que faig, no per postrar-me a mi. I t'asseguro que quan mostres coses i dones continguts de valor, la gent respon. I això em fa pensar que si fem accions per promoure i difondre el jove talent, al final acabarem tenint una resposta. El que cal és perseverància i constància. No podem només dependre dels mitjans, que jo vinc aquí i tu molt amablement em deixes parlar d'això. Però no sempre puc fer-ho. No sempre puc parlar d'aquest jovent. No sempre. Però confio que amb la meva tossuderia i el meu temps i la meva energia, aquests nanos puguin fer... es puguin iniciar en el món de la música.
T'he dit que tenim una seccionista que coneixies. De seguida entra. Abans, però, abans, però Abri el Pastor, que sona així, per cert.
Es que hay veces que me pongo a pensar. Soy consciente de todo lo que un día fui capaz. Lo dejé escapar. El viento te dejó volar. Porque yo sé que esto no volverá. Siento mal por no haberte podido abrazar, como rosa esperando primaveras, pero estas nunca llegarán. Lejos, te siento muy lejos.
Ara li deia a la Nina, escolta'm, només 18 anyets.
És meravellosa, la veritat.
És màgia.
És màgia, ella és compositora, va començar a compondre amb el seu pare i ara aquesta és la primera cançó que va compondre ella i, de fet, és el seu treball de final de recorregut. L'Abril va fer a Nina Acadèmia molts anys de cant i després va fer la nostra formació, on els preparem a nivell musical, interpretatiu, de cant i de cos, perquè, si volen, doncs, el dia de demà fer proves d'estudis superiors o, si volen, materialitzar el seu projecte artístic, el creen ells. Vull dir que aquest Esperando Primaveras és fruit d'aquest treball de final de recorregut. I ella té una maduresa i, bueno, de fet, si escolteu la lletra de la cançó, dius, això ho ha escrit una nena de 16 anys, perquè aleshores tenia 16 anys.
Que bèstia.
Sí, sí, l'Abril és màgia. I quan canta en directe, el món s'atura. Vàrem anar a un programa de televisió a Punts de Vista. Jo he estat en molts platós de televisió en ma vida, en molts. He assajat a molts platós i sé que els tècnics segueixen treballant, movent cables, els càmeres parlant. Quan va començar a cantar l'Abril, es va fer un silenci. Es va quedar tothom envasat al buit.
Que bèstia. Clara Luna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què és per tu, la Nina?
Ostres, no tenim temps. No tinc temps per dir-t'ho tot.
Quina sorpresa.
Que guai. La Nina és un superreferent per mi. Però és que no te'n fas ni una idea. Des de que jo no tinc massa menys anys que ella, però la veia començant a actuar als escenaris, que llavors ja ho era, un referent, però després quan l'he conegut treballant amb ella a la seva escola, formant-me com a pilates, rebent la seva generositat, perquè no se li acaba mai, ella sempre té ganes de compartir, em sembla... És una de les persones que més sap de veu i experiència... A Espanya no n'estic segura, no, i tant.
No, hi ha molta gent que en sap. Tu mateixa en saps molt.
Bueno, encara en tinc molt per aprendre.
El que passa que jo crec que les persones que hem estudiat el que sigui, en el camp que sigui, com més estudiem, més tenim la sensació que sabem molt poc, no? Però sí, sabem alguna cosa, però sí, la sensació és de dir, uau. A part que tot canvia molt i surten, no? Vull dir, no et dona temps estar al dia, no? I llegir tot el que voldries i tens la sensació de que tampoc en saps tant, eh?
A mi sempre m'ha donat la sensació, Nina, i és una de les coses que més il·lusió em feia que vinguessis a avui per preguntar-t'ho per primera vegada en persona, és... Tu ets molt autooxigen, oi?
Ho era molt. Ara estic en un punt de saber molt bé quines són les meves limitacions, intentar fer les coses el millor que sé, donar el millor de mi, ser generosa i viure tranquil·la, i viure en pau. Perquè la perfecció no existeix, jo tinc moltes limitacions, arribo on arribo, però sí, ho havia estat. De fet, recordo una anècdota boníssima amb el Lluís Vidal, amb el músic. Estàvem gravant una cosa dificilíssima de Sondheim i la fèiem en directe, piano i veu. I li vaig demanar fins a 3 vegades de repetir-la perquè no havia aconseguit fer el que volia. I a la tercera, primer em va dir que sí, la segona que sí, la tercera em diu, Anna, no ho faràs millor. I tenia raó. Em vaig emprenyar molt en aquell moment, però anys més tard ho he entès. I tenia raó. No ho faràs millor. En aquest moment de la teva vida no ho faràs millor.
Aquesta és la imatge que et queda si mires enrere?
El que acabo d'explicar, de l'exigència? Sí, era molt, em fustigava molt. Sí, perquè tu saps com vols sonar, tu saps el que vols fer, però això finalment és com l'horitzó, això et fa avançar. Les mancances que tens allà on vols arribar és el que et fa avançar. I això és collonut, no? El que passa, una altra cosa és que hi arribis, però si no hi arribes és igual. Jo vaig fer el camí i quan vaig arribar a Santiago vaig dir, què foto aquí? Si jo vull seguir caminant. Que la gràcia és caminar, no arribar a Santiago.
I jo estaria 3 hores aprenent de tu amb una entrevista com aquesta, però arribar al punt
de tornar a venir, has de tornar a venir.
Sisplau, quan vulguis, amb l'Abril.
Ai, per favor, va, sí.
Sisplau.
Per favor.
Torneu les dues cap aquí, cap a la caravana de Ràdio Estel. Nina, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio Estel.
Gràcies per aquesta entrevista,
de veritat, de tot cor. Que vagi molt bé. Una abraçada.